recuperem l'espai de cine després d'aquestes vacances merescudíssimes del seu impulsor, del seu especialista, del seu conductor, Antoni Cordero. Molt bon dia, Toni.
Bon dia.
Estem escoltant música molt cinematogràfica, no podia ser d'una altra manera. Què és això, Toni?
Apocalíptica, no?
Apocalíptica una mica, eh? M'he espantat i tot.
Aquesta és la versió de Zack Snyder. Tu coneixes aquesta pel·lícula, La Liga de la Justícia?
La Liga de la Justícia em sona. Sé que és el, diríem, el gran estàndard, la gran aposta de DC Comics, no?
Sí, el DC Verso, no? Una mica per plantar cara...
A Marvel, no?
Que s'ho està menjant tot. Mm-hmm. Saps que són dos editorials una mica... competint una contra l'altra. Bueno,
fa 60 anys que ho fan,
de tota,
no?
La vida, sí. Es pot dir que són les grans indústries en quant a l'entreteniment en paper gràfic, en paper dibuixat, les dues grans, diguem, indústries que hi ha al món. El que passa és que la jugada no li va sortir tan bé, mentre que Marvel va dar de ple i varen saber crear un univers una mica... Clar, basant-se en sus còmics com material, diguem, de suport, però creant i expandint un univers cinematogràfic pues èpic, molt pur entreteniment. En Snyder ho va intentar, però des d'una òptica, com és ell, més personal, no? Més personal, anem a dir, quizá, pues, com una mica més tenebrosa, més adulta, més... menys festiva. I això, quizá, pot ser que alguns sectors del públic no va encaixar bé, pot ser també, no, quizá, el sector més juvenil. Pal d'aquest tríptic, primer L'Hombre de Acero, no?, del 2013, llavors aquesta pel·lícula pont que va venir després, que era Batman vs. Superman i L'Amanecer de la Justícia.
Sí, això vaig veure el tràiler un dia al cine, no me va interessar massa, no t'ho dic ara.
No, exacte.
No, molt espectacular, però vaig dir, no l'aniré a veure.
Pues després, llavors, en teoria, llavors ja la pel·lícula, diguem, conclusió i llavors també continuació de més llavors d'altres seqüeles, però una mica la pel·lícula presentació del grup, que venia a ser una mica Los Vengadores, no? Però dices Montes a DC, no? DC Comics, que era la Liga de la Justícia.
La Liga de la Justícia, això sí.
Pues va passar-hi una desgràcia, que resulta que la filla d'en Zack Snyder, el director, en Autumn, es va suïcidar.
Ostres, mira, precisament en parlarem divendres, perquè és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. I...
Sí, que és una... Cuida ser inclús un gran problema social.
I tant, la primera causa de mort a Europa entre els joves.
Terrible, perquè veus que és bonestar i tenir a vegades les necessitats satisfetes no dones plena felicitat com un creuria, no?
De cap manera, doncs va faltar la filla del director, Zack Snyder, i llavors?
Va deixar rodatge a mitges, van quedar en Joss Whedon, que és que havia fet Los Vengadores, i clar, el que passa és que quan ja és una feina que no és personal teva, sinó que és una mica d'encàrrec, el que fas és acabar-la, i pots acabar-la com pots. Llavors va agafar unes escenes que no li agradaven, que havia fet en Snyder, les havia canviat. Llavors, final, també va modificar una mica també algunes... Va cursar també algunes seqüències. I el producte va quedar pot ser una mica coix, no? Encara i tot un entreteniment també bastant espectacular, però una mica coix. I en Snyder no li va agradar mica. I el que va fer va ser agafar la pel·lícula de nou... I l'ha fet, i l'ha allargat, i l'ha acabat com ella ha volgut, sense límit. Pot ser inclús el clímax final que ho ha de ser massa llarg perquè es perd una mica...
Sí,
en realitats alternatives, però és... Bueno, jo... Clar, en Leo no sé si li va agradar quan la va veure, però jo, per exemple, em va encantar. Vaig trobar que va ser un espectacle, bueno, de primer ordre. Té la curiositat que està feta en format 4-3.
Ah, ens expliques. Leo, et va agradar o no?
Bueno, sí, la verdad que yo no estoy acostumbrado a ver el cine de superhéroes y en esta película tenía mucha curiosidad y me gustó sobre todo los puntos que Zack Snyder ofrece. Es una historia más adulta, es una historia donde no hay censura, donde no hay tanta taquilla, donde importa más la historia y donde por fin el director ha podido hacer algo que él quería, ¿no? Y esto lo agradece bastante gente.
Y los fans también lo han celebrado. De hecho, puede que gracias a esto tenga ahora futuro, ¿no? Este DC Verso, aquest de Severs que estàvem parlant, potser que ara tingui sortida, que facin ja properes seqüeles. Ja tocant aquest tema, bueno, només puntualitzar que a part de sumar 4-3, quins canvis ha fet en Snyder?
4-3 és com veiem la tele abans, no?
Exacte, la tele de cul d'abans, no? Que veiem la pantalla...
Doncs sí.
Pues el mateix. Perquè, a part, quan veus la pel·lícula, clar, és que no la puc veure perquè hi ha que abonar-se a la plataforma HBO Max per poder-la veure, jo recomano encarregar el DVD per Amazon, que deu costar, no sé si valdrà, uns 17 euros, o... però que es val la pena tenir veure-ho, perquè la veritat que és un disfrut. Perquè aquest format, quan comença la pel·lícula, te diu si has cogido este formato para respetar la visión del director. Quina visió se'n fa que Snyder? Claustrofòbica. Totes les pel·lícules ho són. Si tu revises tota la seva filmografia, Sucker Punch, El amanecer de los muertos, 300...
Ui, 300, sí.
Saps? Que també per fer-me alguna
molt
pinzellada.
Molt saturada, eh? Era com...
Molt saturada, molt claustrofòbica. Bueno, de fet, també és una lluita. El paso de las Termòpiles, no? Contra 300 espartans.
Gran acolliment entre el públic, diríem, gay, d'aquella pel·lícula, segons sí. T'havia llegit. Sí, sí, no, en sèrio, perquè era com una nova musculonització dels actors, no? I,
sí, i el... és els èxtasis de, diguem, de l'Apolíneo, de lo perfecte, de lo proporcionat, no? Mm-hmm. Inclús a lo moral, perquè es suposa, clar, que ell també, en Leonidas, pues ell defensa també uns valors, no? Suposa la democràcia occidental que acabava de germinar a Grècia, aunque Esparta, ells eren una mica més bàrbars, que Atenes d'Empericles. Mm-hmm. Era un poble més atreçat, però bé, estaven dins aquella òrbita,
quin
no?
Quin actor era en Leonidas? Que no record ara, deixa-ho...
Aquest actor escocès...
Sí, ja sé què vull dir, però ara no em surt el nom tampoc. Leonidas, sí, sí. 300 actors, mira, que em surt.
Que ara surt en Objetivo Londres, en aquestes pel·lícules d'acció.
Gerald Butler,
això sí, mateix, que no me'n recordava. Pues sí, hi ha molt d'endogènim a la pel·lícula, no només perquè surten allà tots aquells... sí, tots aquells lluitadors, no, apenes sense mica de roba.
Estrepidant la pel·lícula.
Estrepidant. Però hi va estar en Jerjes, que és el rei persa, que lògicament aquella estètica sobrecarregada, una mica drag queen, no té cap base històrica.
No.
Està tot fidelment recuit del còmic d'en Frank Miller, que si tu el veus, Bernard, el còmic, és un pur storyboard. És que realment no necessitava storyboard d'aquesta pel·lícula. De fet, en Snyder la va voler fer seguint calcant el còmic tal qual estava dibuixat, i és que el còmic també està dibuixant el cinemascope. Si tu l'has vist, és que és un llibre així allargat, panoràmic, en què també les vinyetes ho són, s'ajusten molt bé també les seqüències a filmar que va filmar posteriorment en Snyder, no? Saps que el govern iraní va agafar una pilotera de nassos quan van estrenar el Festival de Berlín?
Ah, allí,
sí? Sí, que va ser el 14 d'agost de 2007, el Festival de Berlín, sí. Es va emprenyar molt perquè, clar, crea una imatge maniquea i desperses, perquè, clar, com surten allí? Pues surten mentre els espartans, que en teoria pues, suposa que és Occident, pues, és gent tota, hem dit, proporcionada, que defensa uns valors morals pues, els més purs que un es pugui imaginar. En canvi, els perses surten allí com gent inclús deform, com una amenaça. Els guerrers que li diuen immortals no els veus la cara, van tots amb aquelles màscares metàl·liques, fan servir uns monstres que hi ha un que no té mans, li han clavat com unes espases gegantes, va allà encadenat, o sigui, una imatge així molt barroca, molt carregada, però també monstruosa, no? Això crec que... Però això té una altra lectura, també.
A veure.
Perquè... Sí, no, la pel·lícula val la pena revisionar-la, perquè qui no podia pensar també que en realitat això és la imatge desproporcionada i deformada de les potències colonials, incloent els Estats Units. Vull dir, els grans imperis que tenen tot el poder, el poder tecnològic, i que per tant es veuen en su dret, ells otorgat, d'entrar on volen, invadir els països que volen, saps? De fet, el poble espartano ha deixat de ser un poble atreçat i pobre, saps? Vull dir que això té moltes lectures, no té perquè pensar necessàriament que fos una pel·lícula maniquea, no? Que... que sí que posa els occidentals com els bons i els orientals com els dolents. Ja. Té altres lectures.
Aquella pel·lícula, com ho dèiem, per les Termòpiles, va enfadar molt els iranians.
Els iranians, sí, perquè clar, els perses són els seus avantpassats i els recorden amb molt d'orgull.
Va haver-hi allà un conflicte diplomàtic, i de boicot cultural per mor d'aquesta visió de la batalla de les Termòpiles i
però clar, és una adaptació fidel d'un còmic també. El director simplement va seguir la lectura del còmic. Hi ha un altre còmic que va adaptar, que és Watchmen, del 2008.
Ah, sí, Watchmen.
És el mateix. Jo personalment, mira, també fa servir el còmic com storyboard, no? Allí està guionitzat per Alan Moore i dibuixat per Dave Gibbons, que els dibuixos de Dave Gibbons no m'agrada gaire, són dibuix massa net, massa polimentat, massa senzill, i en canvi, la imatge que és pictòrica, que té la pel·lícula com molt sobrecarregada i està tenebrosa, li dona més força a la història. Watchmen mostra una realitat alternativa, en la que, ambientada en l'època d'en Reagan, l'any 85, ja la societat americana està protegida per uns superherois, los vigilantes, los Watchmen, que fan servir, no m'ha dit la llei del talión, és a dir, ells apliquen la justícia que es creuen que tenen que aplicar per baix el seu propi codi, sense seguir les lleis. Això, clar, això lògicament també dona peu a molta polèmica. Hi ha un personatge, Rorschach, es diu, que du una màscara que és com una taca de tinta, de la qual moltes persones poden interpretar segons els seus somnis, segons el seu subconscient, escenaris, imatges, figures, no? I ell, pues, és extremadament salvatge, lluitant, combatint contra el crim, però és que li pareix que la justícia a aplicar contra el delinqüent, segons ell, implica aquest compromís de màxima violència. Hi havia un altre, que és el Comediante, que l'interpreta aquest actor que, bueno, és que vos agrada The Walking Dead, és en Negan, que ell surt una mica més jove, i treballa per el govern, però és un personatge corrupte, és un violador, és un malparit, que mor a la pel·lícula. Bueno, tampoc vull destripar, no sé si és que no l'hagueu vist, però la pel·lícula també té una mica de trama noir perquè investiguen qui l'ha pogut matar. L'altre personatge que hi ha dins el grup, Ozymandias, que l'interpreta aquest actor, Matthew Good, no sé si el coneixeu.
Matthew Good, no.
Matthew Good.
Matthew Good, no.
Gooder.
Gooder, no. Jo el conec.
Tu coneixes?
Vaig a veure si veig una foto d'ell i aleshores em sona. Matthew...
Gude.
Sí, a veure si em sona la cara.
Espera, que vaig a mirar la xuleta, però és Matthew
Gude. Sí que em sona la cara, em sona la cara. Em sona la cara, a veure quina pel·lícula l'hem vist. Filmografia. Ui, té moltes.
Sí. Pues ell allí fa d'un megalòmano. Ell es va separar del grup. Ell dirigeix una gran corporació, una gran multinacional, i està conspirant...
Ah, mira, surt a Match Point i a Coping Beethoven. O sigui, dos grans pel·lícules.
No, és un actor també que té, efectivament, té una trajectòria interessant. Clar, ell el que busca és que crea com una gran guerra mundial, però perquè la humanitat deixi les seues lluites, entre ells, entre les nacions, i facin un equip, bueno, una visió, lògicament, una maniobra de l'Iran que vol dur a terme, però que també representa l'esperit de les grans corporacions, no? Les grans multinacionals que coneixem avui en dia, el gran poder que tenen. No només poder econòmic i financer, sí. Tenen poder polític. Dones compte, on pot arribar...
Ho estem veient amb les elèctriques, no?
I tant, que mos tenen ben agafats a tots.
Sí, ho pots dir, ben agafat per allà.
Allò, sí, exacte. Llavors també hi ha una sèrie de Watchmen que també hi convé...
Estem parlant de Watchmen, podem posar la cançó amb la que comença, no? The Times They Are Changing.
És una meravella. Et pots creure que...
Aquella... Jo no l'he vist, jo t'haig d'admetre que jo no l'he vist, però m'han dit que aquella escena, no?, amb la música de Bob Dylan i els Watchmen, perquè no són uns herois a l'uso, no? Vull dir, són molt humans, no?
Sí, escoltem. Exacte. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving,
And you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are a-changing.
Millor que comencis a nedar o t'enfonsaràs com una pedra, diu aquí en Bob Dylan.
Són, mira, és que això us val la pena, et donen ganes realment d'acabar de veure la pel·lícula, perquè és que el millor són els 22, els 22 escenes inicials que apareixen en...
22, eh?
Sí, sí,
saps
sí,
el número exacte.
Sí, sí. Perquè va retractant fases així com flashbacks des de l'any 1938 fins a 1985, introduint el grup... el grup anterior, el grup, diguem, pare, matriu dels Watchmen, que era els Minutemen, i surten escenes, però clar, com és una realitat alternativa, es veuen escenes una mica diferents amb aquesta meravellosa música d'en Dylan, no? Per exemple, aquella famosa foto que es veu aquell el dia de la rendició del Japó, el 14 d'agost del 45, aquell
amb
mariner...
Pensava que és la foto d'aixecant la bandera.
No, jo era Iwojima,
Iwo Jima, saps? Sí.
Aquella foto que la va fer en Alfred Einstedt.
Alfred.
Sí. Que es veu un mariner que ves a una infermera.
Sí, d'acord, i tant, en blanc i negre, sí, però això és a Nova York, sí, sí.
Exacte. Doncs pues aquí apareix superheroïna Silueta, en Apolònia, que l'interpreta la tria, Apolònia Vanova, que és lesbiana i que agafa la infermera i la besa, no? Que és l'alternativa, no? Que aquests detalls. Com també el 21 d'octubre del 67, va ser aquella famosa instantània que, a més, la va fer un policia militar, que es veu una lota hippie que li treu una flor a un militar allí davant a Washington, davant de la Casa Blanca, durant les protestes contra la guerra de Vietnam. Es veu allí una escena semblant, també molt ben, amb una plàstica molt, molt polida, amb una molt bona tècnica, que també es veu aquí en els crèdits, i amb aquesta música, bueno, és una meravella.
Que es pot veure a HBO... Es pot veure HBO, la pel·lícula, eh? Una pel·lícula llargueta de 163 minuts, però val la pena, tu la recomanes.
Val realment la pena. I la banda sonora, mira, també podem parlar, per exemple, és Aleluia d'en...
Leonard Cohen,
quan està Búho Nocturno i Espectro de Seda, que estan allí, estan fent l'amor dins la nave. I quan arriben a l'orgasmo, comença allí a sonar Aleluia. Les escenes de l'Iran.
Que maco.
Està molt bé, molt bé.
I com has dit, que es diuen Búho de Seda?
No. Búho Nocturno, Búho que Nocturno. És un remedo de Batman i Espectro de Seda.
Espectro de Seda és una dona, entenc.
Sí.
És una relació sexual heterosexual de tota la vida, no?
Això mateix.
O de tota la vida. Perdoneu, no se'm malinterpreti. Vull dir, de tota la vida dic que cinematogràficament, eh?
Exacte, exacte. Això, sí.
Vinga, Leonard, ara farà exactament 5 anys que es va morir. Ara d'aquí al novembre, farà 5 anys que mos va deixar.
Fixa't, el temps cor fa por.
Vinga, escoltem-nos. És un poema que ell li va costar molt de temps escriure. Va estar 5 anys per escriure aquesta cançó. 5 anys la van fent a poc, i sempre ho explica, no? Que tots els versos estan, li va donar mil voltes. Però sí que és veritat que és una cançó, doncs, que té un punt sensual, no? Malgrat l'Aleluia, no? O sigui, que no és en tono, no? Per una escena sexual, no?
Sí, però és que transcendeix, no? Que realment... pur espiritual. No, li va sortir rodó, el poema, realment, 5 anys, i pues, molt bé, efectivament.
Vinga, va.
Jo també Sounds of Silence, de Garfunkel, 99 Love Balloons, de la nena, efectivament.
99 Red Balloons, que va
fer... All Along the Watchtower, d'en Hendrix, també hi és, però versionada, però... La banda sonora també...
Bueno, All Along the Watchtower, en realitat, era d'en Bob Dylan, i en Jimi Hendrix en va fer una versió que va fer més fama.
Això està d'en Hendrix, però, sapeu. Això està d'en Hendrix, sí.
Molt bé. Escolta, això pel que fa a Zack Snyder, a Zack Snyder, el nou il·lusionista. Però també volies fer un In Memoriam, no?
Sí, en Donner. Bueno, és que va morir 5 de juliol, ara, i es mereix un recordatori, perquè... Nosaltres, la nostra adolescència, infantesa, hem disfrutat... Qui no ha disfrutat, per exemple, de Superman, quan es va estrenar?
Jo. Una de les primeres pel·lícules que recordo,
Lady Halcón.
Lady Halcón també la recordo d'haver llogat.
En fotografia Vittorio Storaro i filmada a Itàlia. Música d'en Alan Parsons. Amb en Roger Hauer i en Michelle Pfeiffer. I en Matty Broderick fent de raton, no?, d'aquell escudero, que una mica cuida dels dos. Una meravellosa pel·lícula romàntica d'aventures, que ja no es fa, coses així no es fan. En Donner, bueno, igual quan va començar en el cinema, li va costar ja que dir-ho, i primer va començar d'actor, saps? Però en Martin Reed, que era una mica seu mentor, ell el va animar perquè dirigés, perquè el veia que tenia aptituds. Llavors primer va començar en el món de la televisor. Gràcies a ell va fer famós en Steve McQueen.
Wow.
Gràcies a una sèrie de televisió de l'Oest. En aquella època era de moda, ja que donat que el western estava de capa caiguda en el cinema, van mirar de ressuscitar a través de la televisió. Recordem sèries com La Ley del Revolver. Tenim aquesta de La Ley del Justiciero, Randall, El Justiciero, crec que es diu, que va tenir una segona temporada de l'any 61-62, que va ser quan es va donar a conèixer Steve McQueen, que era un garrit per aquell temps. Després va passar el policia, que en Donner, que el policia que americà té molt de western, és western urbà, no? Recordem sèries com La Ley de San Francisco, amb Michael Douglas, Kojak. Llavors també va filmar alguns capítols de Twilight Zone, La Dimensió Desconocida, no? Aquell capítol famós que són de William Shatner, el comandant de la Enterprise, no?, de Star Trek, que fa d'un passatger obsessionat i que ningú el vol creure, que hi ha un ser estrany d'una altra dimensió que està a la sala de l'avió, això durant un vol intercontinental, i que està rompent els motors i ningú el vol creure. Aquest capítol va rodar en Donner. Després ja, pues, més endavant va començar llavors ja a provar sort en el cinema amb una pel·lícula que es diu X-15, que són aquells avions experimentals que volen a l'estratosfera, que està guionitzada, a més, el guió era d'un militar de la RAF, i era una pel·lícula que tenia també com una vocació més bé formativa, no? Amb una gran fotografia en format documental, perquè va ser un fracàs de taquilla, perquè sap, pot ser la gent que no va entendre la proposta, no? Que els protagonistes tenen Charles Bronson. I va tenir més sort amb una comèdia l'any 68, perquè va seguir en la televisió, al veure que en el cinema no li va anar bé, Sal i Pimienta, amb en Sammy David Jr. i en Peter Lawford, ambientada a Anglaterra, una pel·lícula així d'una comèdia d'acció. Més endavant llavors també va venir Twinkie, amb en Susan George, que ja feia d'un adolescent de 16 anys casada amb en Charles Bronson, amb un professor de 38 anys, fins que va arribar La Profecia. La Profecia va ser la gran bombada, la cult movie de terror per excel·lència, una mica a coua de l'exorcista.
Amb Woody Allen, no era?
No, jo era La Semilla del Diablo, l'any 68, amb en Polanski.
Mira, sort que has estat ràpid.
Saps? En aquesta aquí surtes en Gregory Peck i aquesta actriu, fotri, que és bastant coneguda, que surt en Dia de Vinos i Roses.
No sé, ara la busco. Escolta, de profecia, que en anglès és The Omen.
Sí, que va de por a una saga, perquè clar, va ser un èxit brutal. Era un matrimoni diplomàtic americà que tenia algunes connexions en su govern d'Estats Units, que tenen un fill que suposa que és
la Lee Remick, no?
Lee Remick, exactament.
Bé. Escolta, per què no acabem de parlar d'ell, fem aquest In Memoriam, l'acabem d'aquí 15 dies, m'obrement, perquè és que, clar, parlant de cine amb tu, el temps passa volant i m'he adonat que són les 11:43 ja i hem de posar una cançoneta avui, una cançoneta pagesa, i després hem de donar un parell de minuts als tertulians que ens fan l'esforç d'estar amb nosaltres. Perdona que t'interrompi.
No hi ha problema, Bernat.
És que, clar, anem xerrant, sí que és veritat que he començat un pel·liu tard, però anem xerrant i no me n'adono.
És una tertúlia, és una trobada, com fer una cervesa al carrer. Entonces un parla hasta que...
Molt bé, doncs mira, el proper dia, per començar, comentem un parell de pel·lícules més en Richard Donner, per ser justos amb ell, amb aquest In Memoriam.
Arma Letal, que mos quedava i tot
Arma
això.
Letal, i després doncs, ja exposes el nou tema. Moltíssimes gràcies, Toni.
A tu i a tots vosaltres, gràcies.